Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Minuts gairebé 8 que passen ara mateix de les 11 del matí. Avui hi ha un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel. Us volem parlar que la Covid doncs, ha suposat un sotrac a la societat que hem patit la pandèmia. Des de l'inici vàrem sentir frases fetes com la pandèmia és una oportunitat, la pandèmia ens farà millors, la Covid traurà el millor de nosaltres o el teletreball ha vingut per quedar-se. Avui, de fet, doncs, ens centrarem, Olga Vallejo, amb aquest teletreball, no?
Sí, per això ens acompanyen la Sara Moreno Colom i en Vicent Borràs Català, coautors del llibre Que teletreballin ells, aprenentatges de pandèmia més enllà de les obvietats. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Què tal, com esteu? Benvinguts al matí a Ràdio Estel. Clar, tant la Sara Moreno com el Vicenç Borràs són doctors en Sociologia. Ells són professors del Departament de Sociologia de la UAP i també investigadors del Centre d'Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana i el treball, i també de l'Institut d'Estudis Sociològics. I clar, el teletreball, us estàvem dient ara mateix, no? Ha estat un clar, no? Un dels protagonistes clars del nostre dia a dia.
A partir del moment que es prenen mesures per frenar l'abans de la pandèmia, quan ens confinen, es tanquen els centres educatius i ens diuen que tothom haurà de treballar des de casa sempre que el perfil professional ho permeti. Voldríem començar per això, per què és el teletreball? No està a la feina físicament? Si et fan fitxar ja no és teletreball? Sara? O Vicent?
No, el teletreball és treballar des de casa amb mitjans tecnològics. Això té un antecedent que era el treball domèstic anterior, quan va vindre les noves tecnologies, es va anomenar teletreball. Les característiques del teletreball és que ha de ser de manera voluntària, no ha de ser al 100% i permetre flexibilitat. Llavors, la confusió que s'ha establert en aquest teletreball en el confinament és que va ser forçat i a més va ser al 100% i no va ser de manera voluntària, i això ha creat certs malentesos, com per exemple pensar que és un dret laboral. En realitat, el que decideix si un lloc de treball es teletreballava o no és l'empresari, vale? No és el treballador.
Això és interessant, o sigui, clar, moltes vegades és això que dèiem, no? És el meu dret, no? Jo puc teletreballar.
No.
No,
no,
Vicenç?
No, és el dret del teletreball.
Clar, d'entrada, podríem dir que implica no anar físicament a la feina, això ho tenim, però d'anar acompanyat, això sí, d'una flexibilitat horària.
Sí.
Aquí, Sara, trobem un problema.
Sí, a veure, nosaltres en el llibre, no?, i amb tota la investigació prèvia al llibre, el que fem és diferenciar molt el que és el teletreball, que és literalment, no?, com l'ha definit en aquests termes el Vicent, o el treball a distància o el treball en remot, que és el que hem experimentat durant la pandèmia, no?, amb aquest caràcter obligat, sempre que era possible, com molt bé apuntaves, Olga, en funció de quin és el teu lloc de treball, perquè hi havia llocs de treball que no van ser directament teletreballables i que potser van ser expulsats del mercat de treball, no? Aleshores, el fet d'estar treballant a casa, en remot, amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, implica moltes coses, no? Implica un canvi físic en el que és l'àmbit laboral i implica també, segons en quines condicions es desenvolupa, més flexibilitat per gestionar-te el teu propi temps. I això té lloc en un espai, que és l'espai domèstic, on hi ha altres treballs i altres responsabilitats que s'han d'assumir en funció de quin sigui el teu rol dins de casa, no? I aquí és on nosaltres entrem amb el llibre, no? El que teníem interès de fer és fer una mirada de portes endins. Què ha passat dins de les cases on s'ha teletreballat, on s'ha fet treball a distància durant la pandèmia, no? I fer-ho des d'una perspectiva de gènere, per posar de relleu que els homes i les dones ni ho han viscut, ni ho han experimentat, ni han tingut els costos de la mateixa manera.
I per vosaltres, com a sociòlegs, més enllà de les coses dolentes que ha suposat la pandèmia, com heu viscut això, no? Aquest confinament, aquesta pandèmia? Un privilegi, m'imagino, no? Poder viure i analitzar en temps real el que està passant a la societat, que ho feu normalment, però això era tan intens, tan disruptiu, tan diferent.
Bueno, hem de dir que nosaltres estàvem en plena recerca. no del teletreball, sinó estàvem mirant les condicions, com canviaven les distribucions dels temps i això com afectava els hàbits quotidians, i es va pillar a mitjà d'una recerca en què havien fet entrevistes a la gent abans del confinament. Vam aturar la recerca i vam dir, bueno, ostres, el moment no podem continuar com continuàvem, i vam fer la idea d'entrevistar les mateixes persones.
Clar.
Després de la desescalada, perquè ens expliquessin com havia canviat la situació, no? Llavors, des d'aquest punt de vista va ser molt interessant veure, però el que hem de dir és que, malauradament o no, això de que és una gran experiència, etc., el que ens ha portat és a veure que els canvis necessiten molt de temps perquè s'arraiguen, per tant, la tornada a la normalitat anterior ha estat molt ràpida. Inclús les mateixes persones que en un moment donat havien experimentat alguns canvis, com per exemple, n'hi ha com un grup d'homes que presentava com una oportunitat d'avançar cara a més corresponsabilitat, a participar més en les tasques domèstiques i de cura, etc. I també un cert canvi, perquè el que hem vist nosaltres durant anys en les recerques que hem fet és que el treball, així com el treball de cura de les criatures cada vegada té més pes en la nostra societat i es dedica més temps, el que seria el treball domèstic s'ha desvaloritzat. Llavors cada vegada la gent dedica menys temps a cuinar i a endreçar la casa, a la tindre neta, etc. I el que vam veure és que igual el confinament podia representar una oportunitat per donar més importància a allò, ja que estaves a casa, etc. I en alguns casos sí que va representar, però al poc de sortir la gent ja t'explicava que havien tornat als hàbits anteriors.
I aquí afegiria dues coses, no? Una és la pregunta de partida, diríem, és si amb l'experiència del treball a distància durant el confinament s'avança cap a la corresponsabilitat en la distribució del treball domèstic de cura entre els homes i les dones o es reforcen els rols tradicionals de gènere. I com bé explicava el Vicent, nosaltres el que veiem és que hi ha més aviat un reforçament dels rols tradicionals de gènere i no pas una avançada cap a la corresponsabilitat. I aquí detectem ja no només que potser aquells petits canvis, no?, en aquestes rutines de confinament que descrivim en el llibre, que alguns homes, treballadors tècnics de l'administració pública amb criatures, doncs havien experimentat, que serien com l'oportunitat del canvi, sinó que el que veiem és que les grans perdedores d'aquest treball a distància en el confinament són les dones, especialment aquelles que tenen càrregues de cura d'adults dependents. Perquè el fet de poder treballar a distància des de casa reforça el seu rol de cuidadores, que molt sovint se'n van a casa de la persona adulta dependent, d'una mare o un pare malalt d'Alzheimer que no viu a casa, però me'n vaig a casa seva a cuidar-lo perquè puc treballar des d'allà. La qual cosa es reforça moltíssim el seu rol de cuidadora sota la frase, no?, que hem sentit també durant molt durant aquests mesos de pandèmia, és ja que estàs a casa, ja pots posar una rentadora. Ja que estàs a casa, pots ocupar-te del nen. Ja que estàs a casa, pots ocupar-te de l'àvia.
Clar, avui estem parlant amb Sara Moreno i amb Vicenç Borràs. Ells són els coautors del llibre que teletreballin ells, Aprenentatges de pandèmia més enllà de les obvietats. El llibre, arran d'entrevistes que heu fet durant el confinament i la desescalada, mostreu experiències a diferents persones sobre el teletreball. Vosaltres recordeu el confinament? Clar, el confinament més estricte, no? Ara sembla que ens queda com molt lluny, però d'alguna manera l'humorista Martita de Granà, no sé si la coneixeu, penjava aquest vídeo el 20 d'abril del 2020 i duia per títol Mares i pares confinats.
Mi vida han cerrado los coles, que hay un virus y para que no nos pongamos malitos nos tenemos que quedar en casa. Son como unas vacaciones. ¡Yeah! ¡Qué guay, eh!
Mamá.
Dime, cariño.
¿Me ayuda?
A ver. ¿Desde cuándo dais las naturales en inglés?
Cielo, baja la voz que estoy trabajando, porfa.
O más tele, ¿no? Que tienes que hacer deberes, anda.
El móvil es solo los fines de semana.
¡Mamá!
¿Qué? No sé cómo se hace una raíz cuadrada.
Contratar Disney Plus.
Sí, coger móvil. Buscarlo en internet.
Mamá.
¿Para qué es la vela? Para tu maestra es la vela. Dios quiera que no le pase nada, pobre tica.
Mamá.
Los niños no aguantan tanto en la casa. Y yo tampoco.
Clase online.
Pero si tengo tres niños y no tengo portátil.
Jugamos al juego del silencio. Que hable, pierde.
Antonio, como no te calles, voy yo a callarte. ¡Estoy trabajando!
¡Cállate ya! Venga, yo me la quedo.
Uno, dos... Cariño, que bien estás escondido, que no te encuentro.
¡Mamá!
Estás muy bien resumido, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Tot el que va passar.
Aquell bueno, son... de veritat és que tenim com diverses fases. N'hi ha com una primera fase, que podríem dir els primers 15 dies, pues primers, quasi que el primer mes, amb les escoles tancades, en determinades tipus de feines que no eren massa exigents perquè s'havia aturat tot i llavors estaven la gent com resituant-se, n'hi ha famílies que ho van viure com unes vacances. O sigui, com en plan, bueno, hem allargat el cap de setmana, estem en un període de vacances, estan els nens a casa, fem oci conjunt, cuinem, es va acabar la farina en els supermercats, etcètera, tots fem pastissos. Però això va durar poquet, perquè a la que tenies que entrar a la nova rutina, n'hi havia exigències laborals, etcètera, portar el treball de cura i treballar implicava que en molts casos, en la majoria d'ells, les dones tenien que adaptar els seus horaris laborals a les exigències educatives de criança de les criatures. I això feia que les jornades laborals d'elles s'estinguessin a les tantes de la nit o a primera hora del matí quan els nens estaven dormint per poder treballar. I en una sensació de no acabar mai amb tot, o sigui, de no poder amb tot. Els homes, per contra, són especialistes en tecnificar, nosaltres diem tecnificar la cura, que significa separar-la com si fos una activitat més dintre de les tasques que tenen que fer. O sigui, una dona té les criatures, els homes el diuen, si jo tinc que fer una reunió, doncs enxufo la tele, estan mirant 2 hores la tele o 3 hores i no senten mal. Les dones fer això es crea culpabilitat. És a dir, pensen que ni estan a la feina com deurien d'estar, ni siquiera estan cuidant a les criatures o educant a les criatures com deurien d'educar-les. I això significa molt de malestar i molt de conflicte intern. En canvi, els homes, en una mateixa situació, separen o blinden. Inclús un home pot estar en el menjador, en l'ordinador, i els nens estan por ahí, i és com si no es veiés. O sigui, els nens estan fent activitats, però no entren en col·lisió amb la seva feina.
Nosaltres el que diem en el llibre, no?, per posar-hi allò, conceptes més sociològics en el que acaba de descriure molt bé el Vicent, és que les dones viuen durant el confinament, aquestes rutines de confinament, una doble presència simultània, constantment estan fent 2, 3, 4 coses a la vegada, amb la sensació de que tenen molts fronts oberts i no en fan cap de bé. No? I això també genera aquest malestar, aquesta incomoditat i aquest viure com un conflicte la situació del treball a distància amb el confinament. En canvi, els homes mantenen la seva disponibilitat bàsicament cap allò laboral, no? Són disponibles absolutament cap a l'àmbit laboral i tot el que interfereix domèsticament o de cura ho van posant en una lògica de quan acabo la part laboral, doncs faig això. Què em toca ara? Una hora amb el nen? Bueno, doncs faig una hora amb el nen, però després m'oblido d'ell i el poso com Déu, no?, a la pantalla i no em sento culpable perquè es passi 3 hores a la pantalla. Això els permet viure sense conflicte la situació del treball a distància i tenir una experiència més positiva del que suposa, que a més projecten en les expectatives d'un futur model de teletreball.
I això per què passa? Perquè també expliqueu que les dones s'adapten laboralment a les necessitats de cura. Això és per
això és pel procés socialitzador diferencial per raó de gènere.
Per tant, l'educació és fonamental.
Bé, bueno, n'hi ha un mandat de gènere, és a dir, n'hi ha un mandat de gènere, però aquí, plantejat així, Olga, dona la sensació que s'hagi d'arreglar alguna cosa a les dones. I en realitat no. És a dir, les dones ho fan bé. O sigui, tenir responsabilitats de cura, domèstiques, etc., és les que tenim que tindre tots. ¿Vale? És a dir, aquí el que hi ha que aproximar és que els homes comencen a tenir aquest tipus de responsabilitats. És a dir, que comencen a pensar menys en la seva disponibilitat laboral absoluta i més en les necessitats dels altres. És a dir, les dones tenen un procés major d'empatia respecte a la situació que tenen els altres familiars. Se senten responsables de les criatures i del funcionament de la casa. I això sobrecarrega amb elles.
De fet, la implicació dels homes permetrà una redistribució de la càrrega total de treball, de manera que les dones no assumiran tant. Quan parlem d'homes i dones, no estem parlant que les raons d'aquestes diferents maneres de viure i pensar la vida quotidiana tinguin a veure amb qualsevol cosa d'arrel biològica, sinó que tot és absolutament social. Per tant, tots podem aprendre a portar cases, a cuidar criatures, a cuidar adults dependents i a fer la feina laboral. Vull dir, són processos socialitzadors que tenen a veure, doncs, amb els processos educatius de socialització primària, secundària, i, per tant, tot és possible d'organitzar i de viure d'una altra manera.
Clar, llavors, Sara Vicenç, Olga, avui bé, ens esteu parlant del vostre llibre, que teletreballin ells, però d'alguna manera, Olga, clar, ens ve al cap aquesta pregunta. Llavors, el teletreball augmenta aquesta desigualtat i perpetua una mica
reforça
els rols de gènere tradicionals que hem tingut sempre?
És a dir, els canvis, les situacions noves, si no estan pensades, reforcen el que ja existeix. El teletreball el que ha fet és reforçar aquesta separació, aquesta desigualtat en les tasques domèstiques i de cura que ja existien. És a dir, el teletreball no aporta res nou. L'oportunitat era veure en quins sectors això podria canviar. I com he dit abans, sí que hi ha homes. Nosaltres hem descobert com un perfil que dius aquest perfil podria ser més igualitari perquè són aquells homes que tenen feines més amables, que es permeten més flexibilitat laboral, i les seves parelles femenines tenen càrrecs de més responsabilitat, estan més atrapades en el món laboral i, per tant, sigui perquè feien una feina presencial i, per tant, no estan dintre de la llar, sigui perquè dintre de la llar no poden estar absents, fa que els homes acaben fent-se més càrrec. És a dir, els homes contribueixen més si elles no hi són.
Quan no tenen més remei, vaja.
Sí, bueno, quan no tenen més remei o quan es donen les circumstàncies, saps? Estem parlant d'un perfil tècnics, mitjos, alts, o sigui que hi ha un nivell educatiu, que ja hi ha uns comportaments, unes dinàmiques força igualitàries dins de la llar, i d'aquí una mica el títol i la tesi que defensem en el llibre, que teletreballin ells, perquè el teletreball, el fet de que els homes estiguin teletreballant sols a casa, pot ser una oportunitat perquè comencin a pensar i viure a la casa d'una altra manera. És a dir, comencin a tenir la casa al cap i no només la cura de les criatures o la seva feina, sinó que pensin que cal fer per sopar, que s'ha de comprar per omplir la nevera, que s'han de netejar els llençols. Aleshores, aquí, una mica, el que teletreballin ells és dir, aprofitem l'oportunitat, igual que els permisos de paternitat, que són individuals intransferibles, i l'home, quan es queda sol a casa amb la criatura, canvia, no?, els seus hàbits quotidians.
Clar, però és el que esteu dient, aquest canvia, però moltes vegades els homes en general, i també dones, que això els hi dura poc. És a dir, vull dir que assumeixen que hi ha d'haver aquest canvi perquè veuen, doncs, que hi ha unes necessitats que ells no cobreixen a la casa, però tot i així els hi dura molt poc aquest canvi.
Els hi dura... Aquest...
Com ho veieu vosaltres? No,
depèn.
La bona intenció, vols dir?
No, però, per exemple, els estudis diuen que els homes que s'impliquen molt el primer any de vida de la criatura s'impliquen al llarg de la vida. O sigui, n'hi ha moments que són claus. Vale? Llavors, els permisos funcionen en aquest sentit. Llavors, si n'hi ha canvis o possibilitats de reorganitzar aquest teletreball... Quan nosaltres diem que teletreballen ells, significa potenciar que els homes estiguin més a casa i que les dones surten. És a dir, si n'hi ha algú que té que anar al treball, que sigui prioritzem elles que tornen al treball. Per què? Perquè en aquestes situacions és un procés lent, no és que duri poc. Quan estem parlant aquesta idea de que podia durar poc perquè dura poc el confinament forçat, no significa que no s'obrin oportunitats perquè aquests canvis siguin més continus en
Clar.
El temps.
I sabeu què passa amb les famílies homoparentals? La corresponsabilitat està més present o cada membre de la parella assumeix un rol teòricament més tradicionalment masculí o tradicionalment femení, independentment de si són homes o dones?
Les famílies homoparentals són les més igualitàries, però ja abans del teletreball i de la pandèmia, perquè el gènere no opera. És a dir, són parelles que estan construïdes sense pensar que n'hi ha uns rols predeterminats. Val? És a dir, quan n'hi ha dos homes, s'ha de guisar, s'ha de cuinar, s'ha de comprar, s'ha de posar rentadores, etc. No vindrà ninguna dona a fer-ho. En el cas de dos dones, exactament igual. I el repartiment, els estudis diuen que els repartiments són més igualitaris en les famílies homoparentals que en les famílies heteronormatives.
Sara Vicenç, a nosaltres ens ha encantat la pàgina 122 que me l'ha marcat l'Olga del llibre Que teletreballin ells. Em comenta l'Olga, cap a la pàgina 122, cap al final del llibre, diu, ha aparegut un unicorn.
Sí, una cosa increïble.
Diu, perquè llegim que quan coincideixen vivències i valoracions sobre el teletreball, des dels ideals que impliquen la maternitat i la paternitat intensiva, s'està més a prop de la corresponsabilitat.
Sí.
Això deu passar alguna llar o...?
Sí, és el perfil que dèiem, no?, de l'home igualitari, diguéssim. En el context de les vivències de la maternitat i la paternitat com a moments vitals molt intensius en què s'hi aboca, no?, una mica el que deia abans el Vicent, no?, els estudis ens diuen que cada vegada tenim menys fills però els hi dediquem més temps, per tant són com un valor molt preuant, no? Llavors això teòricament és el que se li diu maternitats intensives per part de les dones i paternitats intensives per part dels homes. I aquí hi ha tot un procés de canvi abans de la pandèmia que ja fa temps que s'està posant en evidència en els estudis, no? En el cas del confinament i les rutines de confinament, quan coincideix aquesta paternitat intensiva amb una maternitat intensiva però que la dona té aquesta responsabilitat superior o és absent a casa, és quan l'home es queda sol a casa i assumeix aquelles responsabilitats de cura que li permeten avançar més en termes de corresponsabilitat. I és aquí quan nosaltres parlem, no?, de l'oportunitat que pot suposar el teletreball si hi ha una paternitat intensiva, perquè ja prèviament ja hi ha una voluntat d'involucrar-se més amb el que suposa la dinàmica domèstica.
I aquí es pactava molt, o sigui, tenim exemples de que arribaven acords de parelles, i arribaven acords dient quan els nens tenen necessitats de cura molt intenses, que eren els més petits, i quan les exigències laborals estaven enteses en termes igualitaris, perquè moltes vegades les exigències laborals prioritzen les exigències masculines en detriment de les femenines, és a dir, les dones diuen jo ja m'ho muntaré, i l'home diu jo no m'ho puc muntar de ninguna manera, llavors pacten i treballen 2 hores cadascú. O estableixen torns de treball, és a dir, jo 2 hores estic davant de l'ordinador i tu fas càrrec de les criatures, jo 2 hores tu, etc. El que hem de dir, i tornem a aquesta idea del gènere i de la culpabilitat, és que a les entrevistes moltes dones el diuen que malgrat estar pactat les 2 hores, quan la nena truca a la porta del despatx que està allà tancada reclamant a la mare, sí, però també pot passar en el cas del pare, però el pare no escolta. I la mare està tancada sentint-se culpable perquè en realitat la filla l'està reclamant.
Perquè l'assumpció de responsabilitat de cura és diferent. I aleshores el que es viu com una interrupció en lògica femenina es viu com simple anècdota en lògica masculina.
3 minuts, com ho revertim això?
Bueno, doncs que te la treballin ells. De fet, el títol... clar, no, és una oportunitat. De fet, el que inspira una mica aquesta proposta o aquesta tesi és una decisió que pren el rector de la Universitat d'Oslo en l'inici del llibre, o així ho explica, a l'hora de dissenyar el pla de desescalada cap al retorn a la feina a la universitat, prioritza que retornin les dones investigadores i les dones docents, perquè és molt conscient de com aquestes dones durant el confinament han disminuït el seu índex de producció, si voleu, científica i universitària, perquè a casa han assumit molt més les responsabilitats de cura i les responsabilitats domèstiques. Amb una clara voluntat de fomentar la igualtat, diu, doncs primer retornaran les dones i després els homes. Doncs jo crec que això ens dona pistes de quin tipus de polítiques podem dissenyar de cara al futur per forçar, no?, de manera amable, que els homes vagin assumint més responsabilitats en l'àmbit domèstic i de cura i, per tant, que la corresponsabilitat sigui una realitat.
Sara Moreno, Colom, Vicenç Borràs, català, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui al matí a Ràdio Estel presentant-nos aquest llibre, coautors d'aquest teletreball i ells, aprenentatges de pandèmia més enllà de les obvietats. Gràcies i que tingueu molt bon dia.
Moltes gràcies.
Vinga, i gràcies també, Olga Vallejo. En un minut ens situem ja al punt de 11:45 del matí i d'aquí res l'Espai Plusvalua Dones.
Ja hi són per aquí, ja les he vist.
Avui, per cert, parlem de marca personal. Molt interessant, no marxis, eh? Pausa publicitària i tornem.